pel Partit Socialista i també del conjunt dels partits aquí representats. Respecte a l'al·legació presentada pel senyor San José, proposa la qüestió de la taxa de les escombraries i l'IBI, que prové de principis de la dècada dels 90. Ell entén que hi ha una duplicitat de gravàmens, és evident des del punt de vista legal que no és així, i des del punt de vista del disseny del paquet econòmic doncs tampoc compartim aquest criteri. Entro ja directament amb la qüestió del pressupost. Les notes bàsiques també les coneixen vostès, increment d'un 11% en les partides de cohesió i justícia social, una novetat per mi molt important, que és una dotació d'una línia d'habitatge social, per qüestió de necessitats extremes, no l'habitatge social tal qual l'hem vingut entenent els darrers anys, sinó una línia addicional per necessitats extremes, nou pla d'ocupació, el pla de les cooperatives, les línies de creació d'ocupació i promoció econòmica, la millora d'atenció a col·lectius determinants, famílies monoparentals, increments destacables amb el capítol de la inversió, que són coherents amb aquella situació que els venia dient de que doncs, estem en un punt d'inflexió, no de recuperació del que teníem, però sí en un punt d'inflexió, i la recuperació també d'una part almenys del suport a les entitats, etc etc. Bé, tot plegat amb un escenari d'endeutament a la baixa, de romanents de tresoreria, estalvi net, terminis de pagament doncs, controlats i en una situació favorable. Clarament crec que es pot afirmar que estem millor ara que fa dos anys, molt clarament. Estem més consistents amb un paquet que atén millor les qüestions relacionades amb la justícia i la cohesió social, que és més redistributiu, per tant, que es desenvolupa millor les polítiques de promoció de l'ocupació i que treballa també per la sostenibilitat des d'una perspectiva ambiental. I final, perdó, les al·legacions del pressupost, saben vostès que per qüestions legals, reglamentàries, tècniques, només serien admissibles tres tipologies d'al·legacions, que són les que fan referència a la suficiència, a la correcció tècnica o a la legalitat. Bé, d'aquestes n'hi havia una presentada de forma acordada amb la MD de Valldoreix, que fa referència a la liquidació de la relació econòmica entre MD i Ajuntament de l'exercici 2012, que era una dada que en el moment de formular les primeres previsions del pressupost encara no era coneguda, ara sí que ho és i per tant de forma acordada vam canalitzar aquesta al·legació de tal manera que el paquet pressupostari que estarà aprovat a 1 de gener ja recollirà aquesta qüestió. I finalment, pel que fa referència als preus públics, que m'estaria referint ara al punt número 31, doncs ràpidament dir-los que, com en tot el paquet de les ordenances fiscals, es preveu increments lineals del 1,9% en tots aquells casos en què això té sentit, i hi ha algunes excepcions, que és quan tenim millores de caràcter tècnic, de millores de redacció, la qüestió de les deixalleries, que ens hem d'ajustar al que dictamina l'àrea metropolitana, o bé diversos casos amb els quals hi ha rebaixes, i menciono només alguns, no? Per exemple, en determinats preus públics per la prestació de serveis i cessió d'espais, o preus públics per serveis amb les instal·lacions esportives, en fi, hi ha una llarga relació que de fet hi ha rebaixes, no? També hi ha una especificitat amb el servei d'atenció domiciliària i uns quants exemples també que es queden congelats, que ni incrementen, ni pugen, ni baixen. Aleshores, creiem que amb tot plegat doncs, es dibuixa un escenari econòmic que compleix les expectatives que ens havíem plantejat i que ara potser doncs, podrem debatre qüestions concretes.
Moltes gràcies. Grups que intervenen en aquest punt. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, gràcies. Abans d'entrar en matèria, un preàmbul. L'hem fet altres anys, però la veritat és que dues valoracions positives pel que fa a la forma de tot plegat. La manera com ens hem presentat el pressupost, almenys a nosaltres, que intentem aprendre'n més cada any però no som experts, facilita molt les coses, poder comparar les partides, poder veure com ha variat la cosa de 2013-2014. La veritat és que facilita molt la feina i ha sigut menys feixuga que altres anys. No diré divertida perquè no ho és, però menys feixuga. I d'altra banda, el tema de discutir el marc d'ingressos i marc de despeses a la vegada, que també és positiu i permet, doncs, fer-ho diferent de com ho s'havia fet fins ara. L'any passat ja vam fer-ho quasi al mateix temps, avui ho debatem tot al mateix temps i inclús amb la mateixa intervenció. Per tant, aquestes coses d'aspecte més formal, felicitar-nos. I felicitar la gent responsable, vaja, jo no sóc el que ha fet això. Entrant en matèria, i sento, perquè em toca tirar una mica l'aigua al vi, perquè m'he anat apuntant coses que ha dit el Carles, de punt d'inflexió, hem de terminar a la baixa, estem millor que fa dos anys, complim les expectatives, ja sé que estan contents, ens ho han anat manifestant cada vegada a l'audiència pública, ens ho vau dir, a les trobades que hem fet, esteu contents perquè la situació econòmica és objectivament millor. I hi ha algunes coses que són objectives, com per exemple que el pressupost augmenta, que de plusvàlues cobrem pràcticament 5 milions més, per tant això és objectiu i no seré jo qui ho negui. Però penso que després de 6 anys de crisi hi ha algunes coses que hem de saber que seguim tenint-les. I l'Observatori de la Ciutadania ens deixava clar i ens deixa algunes dades bastant esfereïdores, com una de cada 4 persones que viuen a Sant Cugat passen problemes seriosos per arribar a final de mes, un percentatge important li costa pagar el lloguer, pagar l'aigua, el gas, l'electricitat, coses totalment bàsiques, no baixem dels 4.000 aturats, tenim un 10% de persones que acudeixen a serveis socials i gent jove, i en conec molta, que marxa de la ciutat perquè no pot viure aquí. En aquesta situació, tot i que l'economia municipal està millor, nosaltres fa 2 anys ho dèiem, encara que fem la crítica a les retallades, i ho dèiem així, retallades, però dèiem que encara que no s'hagués retallat, pensàvem que el context requeria més inversió encara, per tant, ho hauríem criticat igual que no hi hagués hagut retallades. Per tant, ara que no n'hi ha de retallades, totes les partides totes augmenten i és el que deia, que és una cosa objectiva, persones puja 4,74, entitats 12,57, comerç 35,28, entorn urbà i ambiental 7, és clar que la inversió, la despesa augmenta a tot arreu. Però en tot cas la conjuntura socioeconòmica i aquestes dades que he dit fa un momentet ens reafirmen amb els dos fonaments de la nostra intervenció pel que fa a ordenances i pressupostos. Progressivitat fiscal, en parlem després més detalladament, i ajuts i subvencions als col·lectius més desafavorits. Una cosa que no sabíem massa quan vam entrar a l'Ajuntament i que ara sabem més és les limitacions legals pel que fa a l'IBI. No tenim... Nosaltres el primer cop, com molt innocents, amb el lliri a la mà vam dir sí, home, l'IBI el pagarem en funció del valor cadastral, en funció de la renda, i se'ns va dir que això no és possible. I aleshores això limita molt, evidentment, perquè és a l'IBI on hi ha una mica tot plegat, no? Per tant, nosaltres intentem imaginació al poder, després de 3 anys d'ordenances, doncs ja queden poques coses per imaginar. La veritat és que el primer any vam plantejar forces més propostes que aquest any, i nosaltres el que plantejàvem, tot i que és difícil de plantejar-ho, és el tema de l'IBI, de mantenir el tipus impositiu de l'IBI. Nosaltres ho hem dit cada any, quan es planteja que no s'ha d'ofegar l'economia, no s'han de posar més càrregues impositives, estem d'acord i no hi estem d'acord. Sí i no. Per norma general, nosaltres no volem que la gent que ho passa malament, que és molta, he dit les dades abans, doncs tingui més càrregues i li costi més subsistir. Però Sant Cugat és la ciutat que és, tots sabem que hi ha, ho vaig comentar una vegada, em sembla, no recordo si el 5 dies a l'expansió, que el vaig llegir, el llegeixo de tant en tant, el llegeixo de tant en tant i posava que Sant Cugat és la població de l'estat espanyol amb més densitat de CEOs, de directors executius, gent que pot pagar molt més IVA i no els hi passaria res, i en canvi tindríem, per exemple, sense baixar el tipus impositiu, uns 2 milions d'euros més. Això, i també compensar-ho de l'altra banda, és difícil perquè amb l'IBI no es pot, i per això nosaltres plantegem a tot, a taxes, a impostos i a preus públics, doncs, les bonificacions i els temes de la renda. Hi ha coses millors, objectivament també a les ordenances fiscals. Nosaltres, bàsicament, vam dir l'altre dia, ens agraden les que fan menció a la promoció econòmica. El tema de Can Calopa, de reduir el tema de l'IAE, la valoració dels carrers, i també en temes de comerç, el tema d'obertura, de bonificacions del 90%, pensem que és bo en aquest context que no costi massa obrir un negoci i començar noves empreses. Bé, dit això, nosaltres el que volíem bàsicament amb això de no baixar el tipus impositiu de l'IBI era recaptar més, perquè considerem, com hem dit, amb el context que tenim, que cal més despesa social. Quant estona tenim per tot? Sí, d'acord. Doncs nosaltres les al·legacions que vam plantejar, de fet estan totes estimades menys una, que pot estimar parcialment, ja sabíem que una ens l'estimarien parcialment perquè suposo que seria lleig dir que totes no. Nosaltres aquest any hi ha algunes coses que es desestimen, perquè no és possible legalment, ho entenem, evidentment. Hi ha algunes coses que es desestimen per criteri polític i hi ha algunes coses que no hem presentat aquest any perquè s'havien desestimat per dificultat de gestió, que nosaltres pensem que hi ha algunes coses que sí que és cert que és difícil la gestió, però moltes vegades amaga una manca de motivació política, una voluntat política diferent a la nostra. i per tant no estem molt contents amb com han acabat les nostres al·legacions. No obstant això, és evident que les ordenances són millors aquest any que l'any passat, i l'any passat era millor que l'altre perquè hem anat sumant aportacions dels diferents grups, i per tant no estem contents amb les ordenances, però no votarem contràriament a les ordenances, farem una abstenció perquè, bé, això, s'han anat incorporant coses. Si l'any passat estàvem contents, una mica més contents que fa dos anys, doncs aquest any no volem votar contràriament a les ordenances. Passo al pressupost. Deia al principi que és més difícil discutir-lo perquè objectivament és millor, hi ha més diners, en part per aquestes plusvàlues que hem recaptat molt més, i passem, doncs, bueno, augmenta un 8,5% el pressupost, i és evident que el pressupost cadascú el faria a la seva manera, i nosaltres no hem fet al·legacions perquè, pel que ha dit el Carles, que són qüestions formals, que no, la majoria de al·legacions que s'han presentat no feien referència a aquestes, i volíem avui fer alguns comentaris. Per exemple, quan diem que totes les partides pugen, és cert això, però volem posar dos exemples que fan que nosaltres no estiguem tan contents o tan cofois com alguns altres. Per exemple, amb el capítol 2, que nosaltres sempre hem lamentat, els dos exercicis anteriors vam lamentar el descens. L'any passat va baixar un 20%, fa dos anys va baixar un 12,5% i aquest any puja un 12,5%. Per tant, estem un 20% pitjor que quan vam començar nosaltres en aquest ple. O sigui que és cert que hi ha coses que augmenten, però hem de mirar l'històric perquè hem anat retallant aquests darrers anys. Retallant o ajustant, eh? A la paraula aquí m'és bastant igual. Un altre exemple d'aquesta cosa que dèiem és que hi ha partides que es queden igual, però que es queden igual no vol dir que es queden igual, perquè com que les vam retallar també l'any passat o fa dos anys, d'alguna manera estem acceptant, estem consolidant aquest ajust dut a terme en anys anteriors. I un exemple per nosaltres és el tema del comerç local, que es van treure diners de campanyes d'ajuda al comerç local. És cert que s'han fet mesures per la promoció econòmica en altres sentits, però es fan per la promoció econòmica per gent que s'instal·larà de nou, i pensem que el comerç local existent, que ho passa molt malament, doncs estaria bé que recuperéssim aquests diners que es van treure de promocions i campanyes de comerç d'anys anteriors. Hi ha una altra branca de despeses que nosaltres no compartim. Aquest any no faré cap titular perquè el de l'any passat ja va ser massa bo, però no, bueno, vull dir, massa bo, que massa gràfic. Són les despeses que fan referència al model de ciutat que diem nosaltres. I aquí hi ha algunes despeses que a nosaltres ens desconcerta una mica, com l'augment del contracte de manteniment de zones verdes. Nosaltres hem criticat el model de ciutat rotonda, les rotondes aquestes que semblen camps de futbol de lo ben cuidades que estan, augmentem 300.000 euros amb aquest tema de les zones verdes. I per exemple, jo he fet un exercici, suposo que els altres grups també, però a la CUP tenim un grup d'electes, i jo vaig enviar el percentatge que gastava en el pressupost, el que gastava més encuat en la neteja viària i la recollida d'escombraries, 7 milions i mig més un mes de recollides especials, i som la població, puc dir-ho, amb regidors de la CUP que paga més percentatge del pressupost en neteja viària i recollida d'escombraries. Cadascú que faci les interpretacions que vulgui, però nosaltres pensem que no cal ser la que gasta més. Hi ha altres coses, com algunes coses que creixen, que no és culpa directament del govern, evidentment, l'augment de la facturació d'electricitat, déu-n'hi-do, la policia local, els edificis d'ensenyament, culturals, esportius, es pugen preus pel gas, per l'electricitat. Només dic algunes coses que aquest govern ha votat a favor, com per exemple la privatització de l'aigua, influiran segurament també en factures que pagarem els anys següents, i que és un mal negoci tenir serveis bàsics en mans privades, perquè aleshores, bé, si ells decideixen pujar, doncs aquí tots a pagar, i no haurem... No és inversió ni diners que fem servir correctament, sinó només per pagar coses que ja fèiem servir de la mateixa manera. Què proposem, per tant, a grans trets, eh? He dit que pel que fa a ordenances fiscals pensem que cal recaptar més, per tant, nosaltres pensem que l'hi tenia marge, i l'únic marge que ens deixa aquesta legalitat que no ens agrada, i que ens ha fet veure que hi ha moltes coses que no es poden fer, com el tema dels pisos buits, que estem pendents d'un reglament de l'estat espanyol que no hi és, i no em crec que no hi sigui per altra cosa, sinó que, bueno, per una decisió, per una opció deliberada de no fer aquest reglament de pisos buits, que ens permetria aplicar el recàrrec de 50% a l'IBI dels pisos que estan desocupats. Nosaltres no serem originals amb la retallada de despeses. Pensem que, i aquí no ens posarem d'acord, i no espero resposta, eh? Vull dir, perquè jo quan dic que hi ha una duplicitat organitzativa, gerencial i política, em diuen que el cartipàs és inferior, és més baix que altres vegades, d'acord? Però que jo estic parlant en termes absoluts, no en termes relatius respecte a l'anterior, que ja trobava més sobredimensionat, i tampoc vull que em comparin a altres municipis, perquè malauradament l'administració, en general, per mi té cartipassos sobredimensionats. Per tant, em crec que estem millor que altres pobles, em crec que ara tenim 5 tinents d'alcalde i abans en teníem 7, però m'és igual. Vull dir que per mi segueix estant sobredimensionat. O sigui que parlem de coses absolutes i no de temes relatius. Després les esperes que he comentat associades al model de ciutat...
Ara ja d'anar acabant, eh? No, sí. No li dic per això del cartipàs, senyor.
No, acabo ja, eh?
Val.
Final, he dit assignacions de grups polítics, també ho hem qüestionat sempre. No faré demagògia dient coses que podríem fer amb aquests diners, però és una quantitat important. Duplicitat organitzativa, gerenciali polític des del nostre punt de vista, i després despeses associades al model de ciutat jardí, que he dit, aquest percentatge de rècord de neteja viària i recollida d'escombraries. Nosaltres votarem en contra del pressupost, no per aquestes coses, sinó una mica per totes. Nosaltres pensem que és molt legítim voler aquest model de ciutat, és un model de ciutat que ha passat moltes revàlides, la gent està contenta, la gent està massa contenta i tot, i vull dir que a mi m'agrada dir a Sant Cugat, però la gent està molt contenta, i de vegades em sembla que no veu algunes coses que nosaltres sí que veiem, com les dades que comentàvem per intentar posar una mica d'aigua al vi al principi, no? Es pot voler mantenir el model de ciutat, es pot no voler pujar la pressió fiscal, es pot voler el cartipàs que hi ha ara i considerar que és el millor cartipàs dels possibles, però el que no es pot voler, des del nostre punt de vista, és les tres coses a la vegada. I aquí és per nosaltres el motiu per votar en contra d'aquests pressupostos. Algunes coses les trobem legítimes, però per nosaltres tot això genera un model de ciutat car i per això votarem contràriament. Finalment, indico només el sentit del vot de preus públics. Pensem que no hi ha tarifació social. Això es va aprovar en una moció d'iniciativa al principi del mandat. No hi ha tarifació social i, per exemple, alguns serveis com les escoles bressol són insultantment cars. Hi ha pares que els hi toca i no hi van perquè van molts diners i pràcticament és el mateix que tenir un servei privat. A vegades potser hem perdut de vista per què són els serveis públics i que el que han de fer és garantir l'accés universal i no altres consideracions. Per tant, abstenció a les ordenances, no al pressupost i no als preus públics.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Calderón té la paraula.
Bé, gràcies. Jo començaré pel final, pels preus públics, anunciar el vot contrari d'aquest grup perquè no hi ha ni rastre de la tarifació social o a la línia de la tarifació social, ni això, ni la línia. Per tant, aquest tema ja una cosa menys. I en segon lloc passaré a tractar conjuntament a les al·legacions a l'IBI del nostre grup i les al·legacions del pressupost. Tornar-nos a felicitar pel que ha estat notícia aquest any, que hem parlat de... Hem tractat conjuntament el marc d'ingressos i de despesa. Jo crec que era una llarga reivindicació, no només aquest grup, sinó dels grups d'esquerres tradicionals en aquest ple municipal. I en segon lloc, no podem deixar de tenir en compte el context global en què estem i de reforma legislativa en la que estem. I en aquest sentit també hi haurà resposta en les al·legacions que presentem com a grup. IBI, ordenances fiscals. El nostre grup bàsicament ha presentat una a les ordenances, que és mantenir el tipus impositiu, el 0485, i això donaria un ingrés extra. Ens havíem equivocat en la previsió, vam posar un 1,5 i l'equip d'economia, en aquest cas, amb els seus serveis tècnics, ens van confirmar que en lloc d'un 1,5 milió seria 1.800.000 euros més de pressupost. La segona, que no és legalment possible, era posar algun tipus de taxa a les pernoctacions en hotel a Sant Cugat per tal de després derivar aquells ingressos, que no ens enganyarem, estem parlant potser de 20.000 euros anuals, lligar-ho a... en el concurs de cooperatives que hi ha en aquest cas, o bé a formació en ocupació, etc. Aquestes són les al·legacions a ordenances fiscals. Per tant, tenim 1.800.000 euros més per mantenir el tipus d'IBI, que nosaltres, en les al·legacions eminentment polítiques, i és cert, hi ha una casuística reconeguda que no compleixen les nostres al·legacions, però entenem que també és una forma de fer política, aquest 1.800.000 ens el gastaríem bàsicament en qüestions que tenen a veure amb tres coses: polítiques socials, polítiques mediambientals i fer front a possibles contingències provocades per les reformes legislatives que hi ha sobrevolant actualment la nostra realitat. Despeses socials. Creació d'una partida de fons de contingència nova de 350.000 euros d'ús exclusiu al pla d'inclusió social. Entenem que amb aquests diners podríem fer front, a banda de les partides ja amb una quantia nombrosa que fa l'equip de govern, podríem fer front a un any que sembla que serà molt difícil per garantir els àpats als crius, garantir que no hi hagi pobresa energètica a Sant Cugat, casos molt concrets de transport escolar, com podria ser les planes al CEIP de la Floresta, i fer front a situacions d'exclusió social que tothom tenim al cap. Segona qüestió, de qüestions socials. Creació d'una bossa de subvencions per fer front a les obligacions tributàries amb barems de renda. Seria crear una línia de subvencions que tingui a veure amb la renda per tal de fer front al rebut de l'IBI. Dit d'una altra manera, establir allò que sempre diem i que no es pot fer de les bonificacions al rebut de l'IBI per nivell de renda, incloure una nova bossa de subvencions per tal de que la gent que no pot fer front i que realment ho passen malament per la crisi puguin acollir-se a aquesta bossa de subvencions i obtenir algun tipus de bonificació. Tercer, increment de les partides del Servei d'Ocupació Municipal. Això és un clàssic, que el senyor Brugaroles i jo mai ens posem d'acord. És veritat que hi ha un augment de plans d'ocupació del SOC, que ja veurem, perquè clar, fem unes previsions molt optimistes perquè el SOC potser sí que ho ha previst, però després no ho paga. Incrementar els programes municipals del Servei d'Ocupació, perquè no és veritat, no sempre és veritat el mantra que l'optimització i amb menys fem més. No sempre això és veritat i no sempre es dona aquest tipus de servei. Sempre els he elogiat la seva política de promoció de la ciutat i de promoció econòmica en el sentit de l'emprenedoria, però sempre els he dit que cal que l'altra pota, la pota que porta en coixa, la pota de l'ocupació, la pota de reciclatge, de la formació d'aquesta gent que s'ha quedat a l'atur, no l'han tirat endavant. Quatre, increment de les partides en tecnologia. Això tindria a veure més amb el sentit mediambiental. És veritat que hi ha un increment de consums importants a la ciutat. Hi ha escoles a aquesta ciutat que malauradament no tenen una connexió digna a internet. Hi ha sistemes informàtics de la casa i d'equipaments municipals que no funcionen, i tot i que els hi pugui semblar estrany aquest grup, vol més diners aquí i vol, sobretot, que es faci una inversió potent en allò que diem per evitar consums, per tenir un consum racional d'energia i per baixar el consum, sobretot, d'aigua, perquè a ningú se li escapa que a aquesta ciutat l'aigua té el consum d'aigua més important. Una al·legació molt simbòlica, que és la rebaixa substancial de les despeses en protocol. És veritat, això és la xocolata del lloro i no porta enlloc, però jo crec que en un moment com l'actual no estem per fastos ni festes pagats des de l'erari públic. Una última, que seria conseqüència de l'anterior, de l'increment en tecnologia. I per últim, i acabo i faig resum, una bossa de contingència per fer front a tot allò que no poguéssim fer front a nivell financer i que té a veure amb les reformes legislatives, racionalització i sostenibilitat de les... Estic parlant del projecte Arsal, i així acabem abans. Estem parlant de garantir el servei del Patronat Municipal d'Educació, que sé que està garantit a dia d'avui, però podríem necessitar més recursos, cultura, ocupació, polítiques socials. Així és com aquest grup proposa gastar-nos aquest 1.800.000 de més que proposem recaptar amb la pujada o no baixada del tipus d'IBI. Per tant, i una vegada exposades les al·legacions d'una cosa i altra, una vegada atès que l'equip de govern en el seu informe no ha recollit ni mitja al·legació de les que ha presentat iniciativa, per tant no podem més que mantenir el vot de l'aprovació inicial del pressupost i d'ordenances i votar en contra dels dos punts. Res més.
Moltes gràcies. Per part del grup socialista té la paraula el senyor Villasenyor.
Bé, felicitar els que encara esteu aquí, Maria Àngels, Oriol i els que estan treballant. Tres punts. Punt 1, preus públics, no, encara me'n recordo quan jo també venia, i diguem-ne que quan estàs aquí encara fas alguna cosa, però el primer punt, el dels preus públics, el nostre grup hi votarà en contra perquè no, això no és tarifació social. Recomanar a l'equip de govern, tot i que ja ho saben, un estudi publicat per la Diputació de Barcelona, que és un gran ens i molt ben dirigit i tal, que sobre què és tarifació social, i per tant potser que li diguem d'una altra manera, responsabilitat en subvencions o com vulgueu, però no és tarifació social. I per tant nosaltres no hi podem donar suport i per tant hi votarem en contra per això, i per també que hi ha temes sobre els casaments que nosaltres entenem que hauria de ser una taxa. Sobre les ordenances fiscals, el nostre grup ha presentat al voltant de 25 esmenes a aquesta situació, la majoria esmenes, algunes de caràcter tècnic i altres de caràcter polític. Han estat rebutjades algunes per no coincidència política, altres perquè no s'adiuen amb el tema tècnic, i els hi repeteixo, ho fèiem des del punt de vista polític, sobretot de l'IBI i una nova concepció de l'IBI. Nosaltres també els hi hem proposat un treball, no per ara, sinó pel proper any, sobre com ha de ser el proper IBI, la següent revisió cadastral, que teòricament, a no ser que hi hagi alguna pròrroga per part de l'Estat i l'oficina cadastral, es realitzi ja a partir de l'any que ve. A partir de l'any que ve s'haurien de fer les primeres accions, 2015 i 2016. En qualsevol cas, és molt possible que hi hagi una aturadament en aquest sentit. Nosaltres entenem també que poden haver-hi altres propostes de com reflexar un IBI més just, sense amb el nostre criteri. Vostès saben que nosaltres el que proposem és deslligar els costos o el preu o la càrrega que en aquests moments té l'IBI d'allò que abans era la taxa de recollida de residus, escombraries, i per tant crear una taxa nova amb el mateix import que en aquests moments tenen. Ja sé que és complicat, però això és una qüestió que hauríem d'intentar treballar, ja sigui amb una nova proposta de cadastre o l'any que ve. I per tant sí que els demanem que ho posem això sobre la taula de cara a propers temps. Saben també que els hem proposat una sèrie de bonificacions respecte a la compra d'habitatge per gent jove, també habitatges de promoció pública, i algun altre tipus de bonificacions que poden trobar. No les llegiré totes perquè si no acabarem mai, i en tot cas estaran penjades a partir de demà als perfils propis i els del grup municipal. Sobre activitats econòmiques, nosaltres hem proposat una ampliació a les empreses de bonificacions de les empreses que realitzin un pla de transports. Altres situacions que creiem correctes, com unes bonificacions o similars de la taxa de clavegram segons el tipus d'habitatge que hi hagi, i em consta que amb això l'altre ja en tenia una discussió, crec que és un principi a desenvolupar a partir d'ara, sobre la possibilitat de que siguin 6 metres cúbics, 16, 12, que era el que parlàvem l'altre dia. Per tant, nosaltres no donem com a tancat avui en aquesta votació. Una dèria nostra també, com vostès saben, que els que entenem que els casaments civils no han de ser un preu públic, bàsicament perquè no pot casar algú altre que no sigui ningú des del punt de vista públic. L'Església se suposa que no és una administració pública. Per tant, no hi ha una competència i no pot casar el veí del costat, per tant hauria de ser una taxa, i nosaltres entenem que els casaments de cerimònia s'haurien de rebaixar. Respecte a la taxa aquesta que d'escombraries que li dèiem, és un pack conjunt de valoració global. Per tant, com els deia, les nostres esmenes van lligades a bonificacions d'IBI, d'IAE, també en aspectes lligats a ICIO, per exemple, en la contractació a llicències d'obres, quan una empresa hi hagi una contractació d'un percentatge de contractes indefinits, tinguin una reducció en aquesta obra, si creix, doncs entenem que podria ser positiu. El nostre grup, globalment, entenem que hi ha algunes al·legacions que no hi podem donar suport, aquelles, per exemple, que hem presentat al·legacions i no hem entrat en una negociació encara, algunes sí. Per tant, nosaltres els hi proposaríem que votéssim, si no és destrotar molt les opinions dels altres grups en aquest sentit, que votéssim en dos blocs, aquelles que nosaltres votaríem que sí, perquè entenem que no existeix cap problema, i aquelles que votaríem contràriament. Les que votaríem contràriament seria l'ordenança, és el que fem cada any, no és una novetat, l'ordenança fiscal número 1, la 21 i la 3. IBI, clavegram i IAE. O si prefereixen per ordre, IBI 1, IAE 3, clavegram 21, aquestes hi votaríem en contra, les altres hi votaríem i donaríem suport. Bàsicament perquè en els darrers anys, i com bé deia l'Ignasi, s'ha anat ampliant i s'han fet aportacions de nostres i d'altres grups i del govern també, que creiem que han fet més positives. Canvi de terç, pressupost municipal. Bé, el pressupost municipal ja n'hem parlat en l'aprovació inicial. Avui, en tot cas, ens centrarem un pèl en les al·legacions. Nosaltres hem presentat 86 al·legacions, tranquils, no les llegirem, també estaran penjades. El marc general de les nostres al·legacions es fonamenten primer en un bloc, són al·legacions, evidentment, com ha dit el regidor, el tinent d'alcalde, de caràcter polític i de negociació. I a més, aquest serà el nostre full de ruta en la majoria de les propostes presentades en el proper any, o negociades amb el govern o amb els companys de l'oposició. Les primeres és un concepte lligat al concepte tarannà. Nosaltres creiem que cal aprofundir més en la tramesa d'informació, el treball conjunt en determinades línies com fer un pacte de subvencions extramunicipals que estan arribant i poden arribar-hi. Hi ha un concepte que el tinent d'alcalde ja sé que no t'agradarà, sobre allò que va sortir publicat de s'han acabat les retallades. Nosaltres entenem que no s'han acabat les retallades. Ja suposo que no era el que volies dir quan es va recollir aquest titular, però nosaltres entenem que hi ha coses que s'han de treballar conjuntament. Entenem que cal que fem un treball plurianual de la consolidació de la plantilla municipal, que no anem allò, com avui, que hem aprovat uns percentatges importants, sinó treballar amb terminis. Ja sé que són vostès els que han de negociar els convenis, evidentment, vostès són els que han de negociar els convenis. Avui algunes de les nostres al·legacions es compleixen, no les del 2014 perquè encara no l'hem fet, com temes de fons social pactats, segurament doncs, està començant, algun tema sobre dotació pressupostària del síndic. Llavors també nosaltres creiem que propostes sobre oficines de barri, oficines específiques de gestió de les contribucions especials lligats a alguna de les mocions que hem presentat, com recordarà el ple passat sobre el fons de compensació, també ho hem presentat en aquest cas com a proposta. Continuar avançant en allò que vam aprovar tots plegats sobre repensem Promusa i què pot ser Promusa al voltant de tot plegat, per exemple, i una proposta que no és nostra en aquest sentit, sinó que ha posat sobre la taula el govern municipal sobre la possible internalització de la zona blava, nosaltres afegiríem i de la zona verda, i segurament altra proposta com els companys d'Iniciativa han posat sobre la taula sobre la internalització de la gestió de l'aigua municipal, ara no toca quan toqui. No toca per contracte, per termini. Altres possibles acords de col·laboració en l'habitatge públic que s'estan donant en aquest cas, però creiem que s'haurien d'ampliar, amplificar i consensuar acords amb Incasòl, Imsòl i cooperatives d'habitatge social, també propostes que han realitzat els diferents grups de l'esquerra. Nosaltres també tenim una certa dèria, és que l'OMSIC entenem que ha d'intentar acumular totes aquelles despeses que s'estan externalitzant, primer perquè no decaigui i segons perquè entenem que tenim uns grans professionals que poden també assumir altres tasques de comunicació i per tant així generar també una certa estabilitat en els llocs de treball. També hem parlat de mesures d'estalvi, de generació d'ingressos, les tenen totes, de la 25 a la 50 aproximadament, sobre les inspeccions en els aspectes lligats al terciari, o sigui, per tant, major recaptació d'IBI en aquelles empreses que han crescut, unes reduccions en temes de campanyes, i també d'una certa racionalització en determinades despeses que entenem també, com dèieu vosaltres, que dupliquem en alguns casos l'activitat gerencial i de cart i pas. Hi ha temes importants, n'hem parlat amb el regidor de territori en alguns casos i en el CAU, en el Consell Assessor d'Urbanisme, sobre la gran espasa de Damocles d'aquesta ciutat, que són les zones verdes. Vostès ens han parlat, ens han explicat quin és el percentatge, de quan és la factura que preveiem. Crec que caldria que tinguéssim una trobada seriosa sobre què és el que caurà i què ens hipotecarà en tots aquests anys. Un minut, molt bé. El comerç, benvolgut Josep, nosaltres us hem proposat i crec que, tot i que no s'ha pogut acceptar, crec que les mesures de comerç, a part de fer una moció i defensar coses com no el macrocentre i tot plegat, nosaltres que entenem que hauríem de destinar un percentatge més gran a difusió del nostre comerç local i per això us proposaven un 15% d'augment. Partides de subvencions, etc. Llavors hi ha un paquet, ja que amb aquest acabaríem, un paquet que en moltes coses coincidim amb el govern municipal sobre aspectes lligats a la generació d'ocupació, emprenedoria, etc. Com vostè sabe, nosaltres vam presentar i hem presentat algunes mocions al respecte en ampliar aquestes accions a altres conceptes. Parlàvem abans dels plans d'ocupació público-privats i altres situacions. I per tant també els encomanem a escoltar i a treballar conjuntament aquestes propostes. Per tant, el nostre posicionament reduïda la intervenció serà no als pressupostos públics. Si vostès atenen el tema d'ordenances fiscals, hi votarem algunes que sí i altres que no, i al pressupost hi votarem en contra. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenor. Per part del Grup Popular, el senyor Benejan.
Gràcies. Con respecto a las ordenanzas fiscales, nuestras propuestas, ya nos sorprendió que una de ellas fuera estimada, ya nos sorprendió este año fue estimada una de ellas, bueno, casi damos saltos de alegría porque es una cosa pues no habitual, que a nosotros no nos había pasado en ninguno de los ejercicios. Entonces, y además también estamos satisfechos porque ninguna de las alegaciones está en color rojo, con lo cual quiere decir que ninguna es de las que no se puedan aplicar porque legalmente no corresponde, ¿no? Y lamentar que haya algunas de ellas que se desestimen por criterio político y otras que se desestimen por dificultad de gestión de del organismo de gestión tributaria, porque creemos que sí que podrían encontrarse fórmulas, aunque a priori pueda parecer que es difícil, pero se podrían encontrar fórmulas para poderlas aplicar. Seguro que es difícil, pero hay otros tipos de impuestos que la regulación también es muy muy difícil, muy complicada, que tiene muchos resortes que aplicar cada vez que se calcula un impuesto, en las bases imponibles, en los tipos, etcétera, en las bonificaciones, pero que en este caso también se podría hacer ese esfuerzo y mirar de encontrar fórmulas para aplicar estas propuestas que principalmente son en relación al impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Nosotros teníamos pues la mayoría de alegaciones con respecto a este impuesto, el de bienes inmuebles, una sobre el impuesto de vehículos y una sobre la tasa de alcantarillado. La principal, nosotros creemos que es bueno, que sería bueno reducir el tipo impositivo del IBI al mínimo posible, no al mínimo posible legalmente, me refiero, sino al mínimo posible económicamente para el ayuntamiento. En este caso proponíamos el 0,43 como criterio general para reducirlo, pensando que había margen para reducirlo. Según el cálculo que se nos pasó desde el área de economía, eso suponía un importe de 2,2 millones de euros que se dejaría de recaudar en concepto de IBI. Nuestra propuesta sigue siendo en ese sentido y aunque no se hubiera estimado al 100%, sí que podía haberse mirado de si los 2,2 millones no son asumibles de golpe, pues hacerlo en una proporción menor, pero sí reducir el tipo impositivo en mayor grado, ¿no? Porque entendemos que San Cugat se lo puede permitir, pero que la gente no se puede permitir, los ciudadanos, ya pagar más impuestos o pagar más importe en concepto de IBI, porque ya es suficientemente alto. El criterio de la renta, evidentemente, pues hay gente que paga IBIs altos con ingresos bajos, hay gente que paga IBIs bajos con ingresos altos, y sí que se podría regular. Lo que pasa que están todos los impuestos ya, o la mayoría, regulados por criterio de renta. Entonces, si regulamos todos los impuestos por criterio de renta, al final la gente que tiene ingresos superiores se le estaría confiscando lo que percibe económicamente por su trabajo o por la actividad que desempeñe. Entonces, sí que entendemos que, por ejemplo, la renta es un impuesto progresivo, pero que el IBI, ponerlo progresivo, pues ya no es que en función de la renta sería ya gravar demasiado a las personas, ¿no? Otra de las alegaciones importantes que hacíamos era la de bonificar, o sea, aumentar los impuestos de bonificación para las familias numerosas, las familias que tienen personas a cargo, del 50 al 75% en los que tengan inmuebles de precio inferior a 300.000 euros y del 25 al 50% los que tengan inmuebles entre 300 y 400.000 euros de valor catastral. Entonces, esa era una reivindicación importante para que a esta gente pues se les pudiera rebajar un poco la tributación en este impuesto. También establecer una bonificación del 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los sujetos, de las personas que tengan la condición de, o sea, que sean titulares de familia numerosa y que tengan personas discapacitadas o mayores a su cargo, en función de la renta familiar, del valor catastral del inmueble y del número de personas de la unidad familiar, y que se eliminaran los límites mínimo y máximo establecidos en la normativa actualmente. Bueno, estas cuestiones se desestiman por esa dificultad de gestión de del organismo de gestión tributaria, pero que entendemos que se podría aplicar, es así, ¿no? Alegación tercera de las ordenanzas fiscales, de la ordenanza fiscal del IBI, desestimar por dificultad de gestión de la ORGT, que se podría encontrar la manera de aplicarlas para que estas personas que tienen este problema, porque al final es un problema, pues tengan un poco menos de carga fiscal. Y también aplicarla, había otras cuestiones en relación al IBI, pero una de las cosas que también solicitamos en relación al impuesto de vehículos era que estas personas que necesitan vehículos grandes para llevar, pues con familia numerosa, seis personas o siete en un vehículo que tenga capacidad para ello, pues que también se les bonifique en cierto modo este impuesto, porque es una necesidad para ellos, no es un capricho, ¿no? Y la última ya era la tasa de alcantarillado, que entendemos que hace dos años se creó, y se creó de forma pues inconveniente, porque el Ayuntamiento de San Cugat ya se puede permitir no tener que crear una tasa nueva para recaudar más impuestos, puesto que la recaudación de impuestos es suficientemente holgada como para atender los gastos del municipio. No hacía falta crear una tasa por la que se recaudaran otros 3 millones, porque no había decrementos de ingresos que suplir, por lo tanto no hacía falta crear, aunque para pagar el servicio, es un servicio que tiene su coste, el mantenimiento de la red de alcantarillado, pero que ya se podía asumir con los recursos que se tenían en ese momento. Por lo tanto, ya la pedimos el año pasado, la supresión de esta tasa, y este año la volvemos a pedir. Ingresos. En el capítulo de ingresos cerramos y abrimos el capítulo de los gastos. En el presupuesto, pues varias de nuestras alegaciones iban en relación a algunos aumentos que ha habido en el presupuesto que nos llaman la atención. Por ejemplo, los gastos en participación, que es un gasto que no entendemos por qué tiene que aumentar. Los gastos en participación que ya existen, y que esa participación pues ya funciona de forma adecuada y tal, no entendemos que se tenga que aumentar en este caso un 51,48%. El tema de la rebaja de las dotaciones a la libre disposición de los barrios, que entendemos que también habiendo una mejora según el área de economía en los ingresos, en la situación económica del ayuntamiento, se podría volver a dotar esas partidas de libre disposición de los barrios que en su momento pues se fueron reduciendo hace dos años y el año pasado también, ¿no? Hasta más, bastante más de la mitad de lo que existían en un principio, ¿no? del mandato. Entendemos que los barrios pues ya tienen una situación difícil con respecto al centro, y que debería volverse a retomar el aumento de esas dotaciones para volver a la situación anterior. Otra partida importante es la del observatorio sociológico, que entendemos que, no importante en importe, pero sí en concepto, que aumenta un 11,37%. Entendemos que totalmente innecesario. Es que no sé qué pinta, pintamos aumentando gasto en el observatorio sociológico, que ya es, yo lo entiendo como un capricho que funciona bien porque tenemos información de lo que pasa, tal, pero aumentarlo, pues yo creo que con lo que teníamos ya era suficiente, ¿no? No hacía falta aumentarlo. Y después, por último, faltan dos, el gasto en la cuota de asociar al municipio a la Asociación de Municipios por la Independencia, que entendemos que es un error por dos cuestiones. La primera, por su utilidad para San Cugat, porque para San Cugat esto no tiene ninguna utilidad. Habrá una intencionalidad del equipo de gobierno de otro tipo, pero para San Cugat no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, entendemos que no corresponde. Y la segunda es que dudamos de su legalidad, porque entendemos que esta asociación es un ente que hace política. Por lo tanto, se está financiando desde una administración pública a un ente político que debería constituirse como partido político si hace política, no ponerse detrás de una de la figura de la asociación para y recibir fondos públicos porque se está financiando ideas políticas con fondos públicos y eso entendemos que no es que no corresponde.
Gracias.
Acabo.
Vale.
Una partida muy importante del presupuesto es el gasto en comunicación, tanto en la vía del OAMCIC como en el gasto de comunicación dentro del ayuntamiento. El presupuesto del OAMCIC aumenta un 4,19%. También ya entendemos que no corresponde a estas alturas aumentar más todavía el gasto en el organismo de comunicación del ayuntamiento, puesto que ya tiene un presupuesto suficientemente dotado. Entendemos, si se calcula en porcentaje con respecto al ayuntamiento, muy alto. Y el gasto en el departamento de comunicación del propio ayuntamiento entre gasto en subvenciones a medios de comunicación y el propio organismo interno también es muy alto y lo proponíamos reducir en un 40%.
Gracias. Senyor Brugueroles, molt breument.
3 minuts.
Sobraran. Molt ràpidament per dir el que deia el senyor Bea de la gravetat de la situació per la qual travessen moltes persones i famílies, home, clar, aquest és el nostre nord, no? Aleshores, la qüestió de l'IBI, si podria ser més redistributiu, etc. La tinguem present que l'IBI és un tipus fixe sobre un bé immoble que té un valor variable i per tant qui el té més gros, diguem-ne, o té més valor al seu bé immoble, paga més. Però no oblidem, sisplau, que aquí a Sant Cugat tenim els tipus diferenciats per quatre tipologies de béns immobles. I que jo diria que la distància que tenim a Sant Cugat entre el tipus general i el que paguen els que més tenen, els repto a veure si troben un municipi a Catalunya que hi hagi més distància i que tinguin un IBI més redistributiu que el que tenim a Sant Cugat. Si el troben, digui-m'ho perquè m'estranyarà, eh? Tercera qüestió, efectivament, clar, Sant Cugat és una ciutat àmplia, amb molts carrers, molts parcs urbans, això és car de mantenir, és el model que hem triat, jo crec que la majoria. Molt ràpidament també, per dir, la duplicitat gerencial i política suposada, o sigui, al final el que hem de comparar què és? És amb quina quantitat de despesa amb recursos humans som capaços de gestionar un pressupost. És a dir, sobre el total del pressupost, què hem de destinar a recursos humans? I si troba un ajuntament comparable al nostre que gasti menys, també digui-m'ho, perquè no el trobarà. No el trobarà. Tarifació. Una llista rapidíssima. Bonificació de taxa per accedir a pisos socials, ajuts a menjadors escolars, ajuts per alimentació, per atenció psicològica puntual, per despesa mèdica, per habitatge, per transport, per activitats d'estiu, habitatge de protecció oficial, preu públic bonificat d'accés a instal·lacions esportives i piscines, exempció de la taxa de cementiri, bonificacions 90-70% de l'import anual per famílies especials nombroses i monoparentals amb pocs recursos, taxa de clavegueram als perceptors del PIRMI, bonificació de preu públic per assistència domiciliària, ajut per fer front a despeses a residències de gent gran, ajut equivalent a un percentatge de l'IBI per majors de 65 anys amb pocs recursos, gratuïtat d'accés a instal·lacions esportives i piscines per persones aturades, del transport públic per aturats, bonificació en queden uns quants més. Clar, ostres, no ens diguin que no hi ha ni que no troben per enlloc la tarifació social en el paquet econòmic d'aquest ajuntament. No ens ho diguin, sisplau. És que no respon a la realitat. No respon a la realitat. I acabo dient que algunes hem de continuar parlant de moltes de les qüestions que s'han parlat, tal com dèiem l'altre dia a la informativa. Per exemple, el senyor Benejan parlava de la qüestió dels discapacitats en les famílies nombroses. Clar que tenim voluntat de recollir aquesta al·legació. El que no hem trobat, no hem cregut que la manera més oportuna de fer-ho sigui per la via d'una al·legació a l'ordenança fiscal, sinó que hem trobat una manera complementària, tal com vam dir en el seu dia. I com aquest exemple, molts altres dels que ha exposat el senyor Villasenyor en particular i del senyor d'Iniciativa, com sempre, i de la CUP també. En continuarem parlant, jo compti amb la nostra mà estesa per anar integrant coses com hem vingut fent sempre. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Bea, molt breument.
Sí. No, primer, estic content perquè he centrat el 90% de la intervenció del Carles i, en segon lloc, tota la rastellada de mesures que has anunciat no són tarifes socials.
On? Ah, va, no. Gràcies, senyor Calderón. El senyor d'Iniciativa.
Sí, el senyor d'Iniciativa... No, aviam, que a mi em sembla molt bé que vostè enumeri tot un seguit de mesures de caràcter social, però això no és la tarifa social. Home, senyor Brugarola, sí. Senyor d'Unió.
Segueixi, senyor Calderón.
No, és un llistat de mesures que vostès fan i que això no és la tarifació social. Ja està, i que em sembla molt bé que facin aquestes mesures, però no és tarifació social.
Senyor Vilasenyor.
Si tu ja ho saps, o sigui que no. Si és que, que és igual, que aquí cadascú suposo que fa el que li toca i cada any fem el mateix. Recomanar als companys periodistes, Google, Ajuntament de Terrassa, tarifació social, escola Bressol. Això és tarifació, ja està.
Molt bé. Gràcies, senyor Benejam. Alguna intervenció? Doncs passem a la votació i ara intentarem ordenar de manera adequada la votació dels diferents punts. En primer lloc, els demanaré... en relació al punt 29, que votem de manera separada les ordenances 1, IBI, 3, IAE, 21, taxa de clavegram, i una segona votació amb la resta d'ordenances. Sí? Queda entès? 1, 3 i 21, sí? Sí o no? Algun inconvenient? O per separat cada una? Senyor Bea, digui.
No, és que precisament, jo no he plantejat una votació separada perquè em semblava tocar de nassos, però ell posa en un paquet
clar.
Tres, que una a la qual saps, jo votaria
perfecte.
Diferent a cadascú. No?
L'entenc perfectament,
igual,
doncs ho farem d'una altra manera.
No. En cap cas plantejar més història, vull dir que jo votaria abstenció. Tot i això.
Clar. Votació de l'ordenança fiscal número 1. Vots a favor. I fem així i ja està. Va, vots a favor de la número 1. Vots en contra. Abstencions. Dues abstencions. 8 en contra i 15 a favor. Votació de la número 3. IAE. Vots a favor. 15, 17 a favor. Abstencions. 4 abstencions, en contra, 4 vots en contra. Votació de la número 21, taxa de clavegueram. Vots a favor, 15, vots en contra, 8 vots en contra, abstencions, 2. Molt bé, doncs moltes gràcies, crec que la primera part la tenim feta. Ara, la resta d'ordenances fiscals, que no les enumeraré, vots a favor de la resta d'ordenances fiscals, 17 vots a favor, abstencions, 2 abstencions, vots en contra, 6 vots en contra. Molt bé, doncs superat el punt 29, passem al punt 30, que és la resolució d'al·legacions front a l'aprovació inicial del pressupost, del 14. I aprovació definitiva. Vots a favor, 15, vots en contra,